Mira, avui és el Dia Mundial de la Evolució, que, de veritat, mirant certes notícies que van sortint dia rere dia, sembla que ens hem oblidat d'aquest Dia Mundial, però ho és, avui. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous 24 de novembre, hores d'ara amb 12 graus a la ciutat de Lleida. Ahir vam assolir una màxima, ahir era 23 de novembre, la màxima a Lleida va ser de 20.7, pràcticament 21 graus de màxima a Lleida. Ens hem quedat a una mínima de 5 graus i hores d'ara amb 12.2. Estem tenint un dia, de moment, ennuvolat, amb estones on apareix el sol. Buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem d'animals de companyia amb la Imma Sabater, des de Anadon Veterinaris. I també parlarem de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. A partir de la una, doncs, arriben ja les escapades de nieve a Cope. Perquè sí, perquè aquest cap de setmana obren ja alguna estació hivernal perquè puguis anar a esquiar. Evidentment, no a la seva totalitat. Per tant, amb el David Velasco canviem ja caretes i ja passarem a ser les escapades de Cope de nieve. Fins a les dues, eh? Però abans, busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia que ens arriba amb el David Torres. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La resta de la jornada a la província de Lleida predominaran els núvols i les precipitacions febles. La cota de neu pujarà fins als 2.200 metres i temperatures màximes sense gaires canvis en valors entre 10 i 16 graus. El vent variable fluix. Demà divendres, núvols al Pirineu amb precipitacions durant la jornada i no es descarten de la resta de forma més feble i dispersa i la cota de neu que baixarà fins als 1.300 metres. A la resta, intervals de núvols que disminuiran al final del dia i temperatures màximes de 16 graus a Lleida, 15 a Balaguer, 14 a Tàrrega i 12 a la Seu d'Urgell, per últim de màxima 9 a Viella. I les mínimes 5 a Lleida, 4 a Balaguer i Tàrrega i un grau de mínima a la Seu d'Urgell també a Viella. El vent serà de ponent i més intens al terç sud al començament de la tarda i a cotes altes del Pirineu no es descarten cops molt forts de tramuntana al final de la jornada. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Vinga, pràcticament les 12:23 minuts, busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos, perquè l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, demana un reforç d'efectius policials després de la baralla amb un mort per apunyalament en un bar del carrer Beethoven, ahir a Mollerussa. Marc Solsona ha assenyalat que una vegada coneguts els fets són necessaris serveis presencials i permanents de seguretat al municipi, però també als pobles del voltant, ja que les famílies enfrontades viuen a l'entorn. De fet, sembla que la baralla va tenir lloc entre dos famílies d'ètnia gitana que viuen a Miralcamp i al Palau d'Anglesola per assumptes que ja s'arrosseguen de fa temps. Finalment, una persona va morir, una persona jove va morir, i els Mossos d'Esquadra van detenir dues persones per aquests fets, un dels quals seria el suposat autor d'aquest apunyalament. Això ahir a Mollerussa. Ja fa uns quants anys també vam viure unes jornades intenses, per dir-ho d'alguna manera, a la ciutat de Lleida. No estàvem acostumats per a res, per a res. Doncs bé, ara s'està jutjant una d'aquells actes, una d'aquelles nits, i quatre Mossos lesionats en aquella protesta del 25 de març del 2018 davant la subdelegació del govern espanyol a Lleida contra la detenció de Carles Puigdemont han estat els primers a declarar en aquesta segona jornada de judici que se celebra a l'Audiència de Lleida. Els agents han coincidit que va ser un dels dies més durs a nivell professional que recorden. Escoltem a una dona Mosso d'Esquadra.
hasta que empezaron pues a subir de tono, a increparnos y tal, y avanzaron la línea policial hasta chafarnos ahí en la puerta de la subdelegación. Nos tiraron monedas, nos tiraron botellas de agua, paraguas.
¿Usted sintió peligro para su integridad física en ese momento?
Sí, para todos peligro, claro. Bueno, a ver, es que llegaba un momento que no controlaban, o sea, no te miraban ni a la cara como una persona, o sea, era solo entrar y arrasar con lo que había delante.
Un dels Mossos ferits a la subdelegació aquell dia diu que va ser un dels dies més durs de la seva carrera.
La actitud de la gente era muy combativa y a oleadas. Había gente que incitaba a apretaban y cada vez nos iban comiendo más espacio hasta que llegamos a tocar espalda con la línea que nos cubría la parte de atrás.
O sea que usted vio peligrar su integridad.
Sí, ha sido en 25 años ha sido uno de los días más duros, sí.
Han declarat també dos guàrdies civils i està previst que els 7 acusats que no han acceptat un acord ho facin al migdia. Són 11 i 4 han acceptat ja un acord de 9 mesos de presó. Montse Vergés serà la nova delegada del govern a Lleida i rellevarà Bernat Soler, que ocupa actualment el càrrec des del juny del 2021. Vergés és la cap de l'oficina de la delegació del govern, també des del juny del 2021, quan va deixar el gabinet d'alcaldia de l'Ajuntament de Lleida. També és la secretària d'Acció Política i Sectorial de la Federació d'Esquerra a Lleida. I entre el 2003 i el 2011 havia estat regidora a la Paeria. El relleu s'oficialitzarà una vegada es notifiqui a Soler la sentència del Tribunal Suprem que ratifica la seva inhabilitació per desobediència durant l'1 d'octubre, quan era alcalde d'Agramunt. Montse Vergés serà la primera dona que assumeix la delegació del govern a Lleida. Una altra de les històries que ens podem fer mirar. La primera dona que ocuparà la subdelegació arriba després que inhabilitin el titular hores d'ara. Aquesta, i això ja queda per la història. Quan va ser que va arribar la primera subdelegada del govern de la Generalitat a Lleida? Doncs perquè van haver d'inhabilitar el que ocupava el seu lloc abans. No perquè l'haguessin designat. I això ja queda. I ho veieu en el seu moment, quan parlem sempre tant de les quotes. Escolta, aplica't el cuento i posa una dona a primera, la primera. Jo crec que en troben que serveixin i valen. Però, clar, escolta, és millor fer obligar els demés que després a mi jo tinc he de contentar molta gent i no puc posar segons qui. Doncs mira, a la història quedarà que la primera que arriba ho fa després d'haver d'inhabilitar el que ocupava el càrrec. En fi, passem a notícies una mica més agradables, si vols. Ha tornat la Mònica. Bé, de fet, ha tornat. Ja fa dies que va tornar. Ja en vam parlar aquí amb el Joan Ramon González. La Mònica és una de les campanes del campanar de la Seu Vella. La notícia és que ja l'han pujat al seu lloc. I ha estat 8 anys, ja. 8 anys des que es va haver de despenjar. Va tenir tot l'embolic burocràtic, després va venir la pandèmia, l'embolic burocràtic va seguir per poder-la enviar a reparar a Alemanya i que pogués tornar. És una campana de 450 quilos, 90 centímetres de diàmetre i 70 d'alçada. És curiós perquè a l'hora de pujar-la hi ha un ritual, i el ritual ens l'explica molt bé, com no podia ser de cap altra manera, el nostre col·laborador Joan Ramon González.
Quan estigui la campana, un petit ritual de pujada, quan estigui la campana ja agafada, el president del Consorci, l'alcalde, donarà el toc de benvinguda, diríem, per part nostra, i en aquests moments la Silvestre tocarà a dalt, esperant i donant també la benvinguda. I llavors arrencarà la pujada i mentre estigui pujant, les altres campanes repicaran fins que arribi a dalt. Per tant, hi haurà aquest complement campaner, diríem, per fer una mica més benvinguda i una mica més de festa avui.
Bueno, ja la tenim pujada. Per cert, que al final no ha anat a Alemanya, com t'havia dit. Ha anat a Innsbruck, Àustria. Inicialment s'havia mirat una empresa d'Alemanya, però amb tot aquest impàs i amb aquest i amb els anys que s'han perdut, amb el tema burocràtic, doncs han deixat de treballar, on s'havia mirat a Alemanya, i finalment se n'ha anat havia anat a Innsbruck, a Àustria, per rehabilitar-la. I abans de la notícia econòmica, t'explico que demà comença el nou gran recapte. Recorda que, igual que durant la pandèmia, es va activar una manera híbrida, és a dir, el gran recapte, ja sabeu que en molts supermercats es posaran voluntaris a la sortida i tu, si vols, de manera totalment voluntària, doncs vas a fer la teva compra i, a més, pots comprar, a més, doncs, jo què sé, una ampolla d'oli, un paquet d'arròs, de pasta, llet, el que sigui, tu ho inclous a la teva compra, ho pagues tot, però al sortir, el que tu vulguis, ho pots donar a aquests voluntaris del gran recapte que hi haurà a la porta. Tot això serveix per recuperar les reserves del banc d'aliments, que ja hem explicat moltes vegades, que atén a un número de persones que cada vegada va creixent més. Hores d'ara són 28.500 persones les que reben ajuda per menjar del Banc dels Aliments. Si et connectes a la web www.granrecapte.com trobaràs les botigues que ja et derides, les dates, i a més podràs fer donatius directament a través del sistema de Bizum. I això ho podràs fer fins al proper 25 de desembre. www.granrecapte.com. I acabem amb la notícia econòmica del dia. Saps que ja han dit que ara, depenent dels ingressos que tinguis i dels ingressos familiars, podràs demanar una moratòria a la teva hipoteca. En fi, si no tens més remei, doncs, escolta, no tens més remei, demana-ho. Però, si no, et dono una dada. Allargar 7 anys una hipoteca de 100.000 euros et pot costar fins a 16.000 euros de més, que no es pagaries ara, evidentment. Per tant, és que si estàs pensant en això és que no arribes a final de mes i no pots fer front ara. Però pensa-t'ho bé, perquè allargar 7 anys més una hipoteca de 100.000 euros et pot costar fins a 16.000 euros.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Torna el Black Friday del Periòdico. Ara, qualsevol tarifa amb un 50% de descompte. I gaudeix de tots els avantatges de ser-ne subscriptor al millor preu. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi. El Periòdico. Entendre-hi més.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que parlem dels animals de companyia. Ja saps que els dijous és la data que tenim prevista aquí a Cope Lleida, que marxem cap a Nadon Veterinaris, que està en el carrer Seguiria número 11 a la ciutat de Lleida, que els trobes a internet a nadonvet.com i que, a més, els pots seguir a través de les xarxes socials, però que, a més, tenen un telèfon en el que tu pots trucar sempre que ho necessitis, a qualsevol dia, a qualsevol hora del dia o de la nit, o del dia de la setmana. En fi, que funciona a les 24 hores, 365 dies a l'any, i és el 973-266-388. 388, fàcil de recordar, 266-388. És un telèfon on sempre hi haurà una veterinària o un veterinari de guàrdia, però escolteu, el que diem sempre, que si truques a la nit, realment que sigui una emergència. Si no ho és, doncs home, espera't a horari comercial i ja vas directament a visitar-los al carrer Segrià número 11. Amb nosaltres, la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
No recordo mai el tema dels gats.
La terapeuta felina.
Espera, que m'ho apunto ja. Terapeuta felina. Què vol dir terapeuta?
Soc certificada, eh?
Però què vol dir terapeuta felina? O sigui, que
ajudem...
Què mires dels gats?
Tot. És el comportament d'un gat.
Dir, comportament,
sí, no? Sí, terapeuta felina, ajudem al comportament del gat.
És que hi ha gent que creu que els gossos se'ls pot educar i els gats no.
Es poden educar, evidentment.
Es poden, també. I s'hauria de fer.
És una educació diferent, perquè
sí,
no
clar.
És la mateixa tècnica, evidentment, són animals diferents, però amb paciència
sí.
Es pot fer, sí,
però vull dir que si un gat hi ha una conducta que no ens agrada o creiem que no l'ha de
fer... Es pot modificar, sí.
Es pot modificar i viurem millor els de més i ell.
Es pot modificar, no com molta gent pensa...
No, amb l'espardenya no, eh?
No, ni amb el diari, ni amb aigua...
Ni a crits, no.
Ni a crits no solventarem res,
no, a
més, però
a crits és curiós, si tu li crides amb un gat, igual et deixa de mirar i tot.
Sí, o marxa tan tranquil·lament. Sí, sí. O Gepe... Que m'expliques.
En fi, va, que avui parlem d'un tema que és cíclic, però que...
Com
que
molt important.
És molt important i cíclic, però com que la Imma està al peu del canó, per tant, està el dia a dia atenent-vos a la clínica, anant a un veterinaris, se n'adona que encara hi ha gent que s'oblida d'aquestes històries. Per tant, nosaltres en parlarem de manera cíclica, també. I és el tema de la desparasitació, que jo, que no tinc animals de companyia, ja quasi bé m'ho ha après, això.
Sí, molt bé.
La desparasitació és un tema que l'hem de tenir molt en compte, que és important, i que, sobretot, ens fa de prevenció.
Ens fa de prevenció. És molt important desparasitar. Els paràsits són plagues que es reprodueixen fàcilment i són contagioses. I no realitzar la desparasitació està generant un problema públic en la teva mascota. Clar. I en la teva llar.
Clar.
Aquests paràsits poden allotjar-se en altres cossos pel simple contacte. Així que el millor sempre serà erradicar-los a temps, abans que acabin apoderant-se de persones i animals que envoltin a la teva mascota. Molt important, les mascotes que no surten de casa també poden contagiar-se. Això s'ha de tindre en compte, perquè em trobo a la clínica molta gent. No, el meu gat, sobretot això els gats, perquè els gossos normalment surten al carrer, no surt. Sí, però tu sí surts.
Ja, clar.
O sigui, que també es pot contagiar. La desparasitació periòdica d'una mascota és fonamental, tant per la salut de l'animal com per la nostra pròpia. Es contagia també en altres. En cas de no rebre un tractament adequat, les mascotes poden allotjar-se paràsits, a més d'afectar negativament a la seva salut i transmetre a altres animals o també a les persones que l'envolten. O sigui, bebès, gent gran, natres... És molt important desparasitar.
És bàsic, eh?
És bàsic. Des de que és un simple cadell, s'ha de començar, perquè també és molt vulnerable als paràsits, especialment als cucs intestinals. Al contrari del que molts poden pensar, els paràsits no només són externs, que molta gent es queda aquí, sinó també interns, que són aquells que s'allotgen a l'interior de l'animal, sobretot a la zona de l'intestí, però també en el fetge, en el cor o els pulmons. Això és molt important. Entre els paràsits externs, que són els més coneguts, els principals, hi ha tres tipus, quatre principalment. Són la puça, que és molt coneguda, que es tracta d'un minúscul insecte saltador, la
picada... Escolta, per cert, la puça, perdó, és igual de present amb gossos que amb gats, o
sí,
només amb
sí,
gossos?
Sí, no, tot el que dic avui és
T'ho dic perquè tenim la imatge sempre del gos rascant-se amb la pota, i sempre ens pensem que les puces ataquen més als gossos que no als gats.
No. Això als dos.
A més, salten, d'un animal a l'altre, si en tenim dos a casa.
Salten. I provoquen erupcions cutànies. I, recordeu, afecten no sols a la mascota, sinó també a les persones que puguin conviure amb l'animal. A mi m'han picat de puces a la clínica.
Ah, sí?
A botes. O sigui que... Després, la paparra, que també és molt coneguda, que és un àcar que s'enganxa a la pell de la mascota i s'alimenta de la dermatitis i transmissora de malalties com la erlíquia, i en determinades circumstàncies pot resultar mortal. Val? Ja hem parlat uns altres cops de la paparra, bueno, avui per damunt. El mosquit, la seva picada pot causar a la nostra mascota malalties greus, recordeu la leishmània, la leishmaniosis, la provoca un mosquit, també molt coneguts els polls.
Ah, sí?
Pues també tenen
les... Els polls són els mateixos?
Sí, sí, polls.
Els polls, això que diuen de l'escola. Vigileu, sí, que els nens tenen polls.
Polls, doncs,
són
igual.
Són aquests, també.
Aquestos.
I aquests també afecten?
Sí, també.
És curiós, perquè els hem normalitzat tant que ens pensem que simplement és que molesten, que t'has de gratar.
No. S'han de desparasitar i... Aquestos són els més coneguts, que són els externs. Ara, els externs. Ara, els interns... Són principalment cucs, plans o rodons. Entre ells cal destacar l'equinococcus.
És que, clar, li poseu uns noms.
Ja, que no produeix símptomes evidents en l'animal, però els ous del qual eliminats a través de la femta de la mascota poden contagiar altres animals o fins i tot també a les persones si són ingerides les femtes d'alguna forma. Ai. Això ho vull explicar perquè la gent que m'estigui escoltant... Sí, clar, que vaig pel carrer menjant femtes. No. Però tu pots agafar una femta de qualsevol animal... seca, el que tu vulguis, te treus la sabata a casa, te toques el peu de la sabata, te rasques la boca, hi ha mil maneres. O els nens, que els són tremendos, pues hi ha moltes maneres que semblen molt complicat i no ho és, eh? Uh-huh. O netejant la sorra del gat a casa, hi ha moltes maneres que sense voler...
troben la manera, vaja.
Exactament. Àmpliament conegudes són les larves que poden produir quistos en el fetge de la mascota originant amb això tot tipus de desordres. Els cucs o paràsits interns produeixen diversos problemes al nostre millor amic. Els més freqüents són vòmits, hemorràgies, diarrees, obstruccions intestinals o anèmies. La tipologia d'aquesta pot ser molt àmplia. Mm. Així que recordeu, molt, molt important, desparàsitar interna i externament. Jo recomano... Bueno, hi ha pastilles, hi ha pipetes, hi ha moltes coses. Quan compreu una pipeta, una pastilla per desparàsitar, algunes duren un mes, uns altres duren 3 mesos, això quan la compreu ho sabreu perquè...
Val.
Però, de totes maneres... recordeu, si la mascota no surt de casa s'ha de desparasitar amb comptes de cada mes, com moltes vegades recomanem als gossos que surten molt al carrer, igual cada 3 mesos, però sisplau, desparasiteu, que clar, moltes vegades arriben a tindre malalties molt greus per no fer-ho.
És a dir, els plaços, ens hauríem de cenyir al que ens diu el fabricant de cada...
Sí, cada laboratori té uns clar productes i alguns duren...
O això ens ho direu vosaltres a anar
què vols, cada mes o cada 3 mesos? Hi ha alguns productes que fan l'intern i l'extern amb un sol producte i uns altres que tens que combinar dos productes, un pels interns i uns altres pels externs.
Però vull dir que no és tirem el xiclet, enteneu-me. És a dir, si et diuen, escolta, va, mira, aquest són 3 mesos. Vale, pues són 3 mesos, no són 4 o 6.
Vull recomanar una altra cosa. Encara que li donem, per exemple, una pastilla pels cucs o per les paparres que te diguin que dure 3 mesos, com a Lleida fa tantíssima calor, jo recomanaria a l'estiu, juny, juliol, agost, aquests mesos de 40 graus, fer-ho cada mes, encara que el fabricant digui cada 3
clar,
mesos.
Té certa explicació això que diu la Imma, perquè la protecció que et dona aquest medicament no és o tot o res, és a dir, no és que te'l prens avui no, demà estàs al 100% i estàs al 100% 3 mesos. No, no, això té una pujada de defenses o de
va baixant,
tal,
sí.
I després va baixant, per exacte, tant, al mes i mig, 2 mesos, no estàs desprotegit, però no estàs igual de protegit que la primera
exacte
setmana.
I a Lleida, entendre's, amb la calor, clar, hi ha molta puça, molta paparra... Els agrada la calor, que
de totes maneres, de veritat, tampoc els automediqueu, és a dir, això vas anar d'un veterinari i ho preguntis.
Sí,
i
no, preguntes, no, no,
i ells
sí,
te
sí,
diran,
sí,
escolta, mira, aquest, encara que digui 3 mesos, sí que ho pots fer una vegada a l'any o 2 vegades a l'any, de fer-ho cada mes, mes i mig. Però t'ho diran ells, eh? No ho fem nosaltres, no ho decidim nosaltres, que a veure si prendrem mal, eh? Però, ull, el tema de desparasitar, important, que en tornarem a parlar d'aquí 2 o 3 mesos, ho tornarem
a
recordar.
Sí, s'ha d'anar recordant, sí.
Perquè, sobretot, és per prevenció, eh? Per evitar malalties greus que després es compliquen i suposo
poden ser
que
molt greus,
us trobeu
sí, sí,
uns quadres als veterinaris, a les
sí,
clíniques, que déu-n'hi-do, eh?
Moltes vegades la gent es pensa que desparasitant un cop a la vida és suficient.
Sí, ja està.
És desinformació, també.
Clar.
Després, quan li dius, ai, no ho sabia, per això m'agrada recordar-ho, perquè si algú no escolta el programa d'avui, igual l'escolta dintre de 3 mesos.
Correcte, no, ho hem de dir justament per això. I si no, carrer Segrià número 11, anar d'un veterinari, vas allà, demana per la Imma Sabater o per qualsevol altra persona del seu equip, i els dius, escolta, mira, que he escoltat algo de desparasitar, però vinga que m'informis amb el meu animal, el meu gat o el meu gos. A veure, perquè depèn de la raça, de la mida, de tot, igual canvia la cosa.
Sí, va per pes.
Per tant, llavors, vinc i, sisplau, m'informeu amb això. I ells estan encantats, si volen que vagis allà i preguntis, eh? Tranquils, que a més després no et faran comprar res si no vols. Tu vas allà, a carrer Segrià número 11, i pregunta, en el teu cas, que marxaràs informada, informat i tranquil·la o tranquil. Imma Sabater, bona setmana.
Igualment, merci.
La Paeria remodelarà l'Avinguda de Prat de la Riba per guanyar espais per a vianants i implantar-hi carril bici. Les obres es faran en dues fases, entre Alcalde Porqueres i Príncep de Viana i de la plaça Ricard Vinyes a Alcalde Porqueres. Informa't de les afectacions a paeria.cat/mobilitat sostenible. Són obres adreçades a fomentar un canvi de mobilitat a la ciutat dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Estat i finançat pels fons europeus Next Generation.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja és el moment en el que parlem de salut i de nutrició. Ja saps que ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier, que a part de nutricionista, evidentment és titulat, però a més és investigador. Per tant, està al dia de tot el que va canviant, perquè sí, ho sento, si t'havien explicat que la nutrició sempre és igual i no canviarà mai a la història, doncs no funciona així. Les coses van evolucionant, tot canvia, i doncs cada vegada que hi ha algun avenç tecnològic o de noves informacions o noves evidències científiques, doncs s'ha d'incorporar en tots els àmbits, en la nutrició també, i per això va bé parlar amb una persona que estigui al dia de tot això. Nosaltres tenim el Christian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició, a disantanutrición.es, a internet, i al Alcalde Porqueres número 74. Christian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia, què tal?
¿Cómo estás?
Pues mira, aquí, con la fresquilla que va entrando ya...
Vaya, te digo.
Que va entrando por los huesos, digamos.
Claro,
¿no? con ganas de invierno, con ganas de Navidades...
Con ganas de invierno. Bueno, que sí que tiene que existir, que esto está claro. Si no, no valoraríamos la primavera ni el verano. Esto está claro. Oye, ¿te suena una palabra que se... la palabra keto? La dieta keto.
Bueno, la palabra keto...
Te suena, ¿no?
Es más conocida que la palabra fruta, creo.
¿Y la paleo? ¿La dieta paleo?
Paleo también. Pues bueno. Esta es una prima hermana de la keto.
Vale. Te lo digo porque esto también va por tendencias, por modas, y ahora con internet y las redes sociales, pues las cosas van muy rápido. Porque además entran de moda rapidísimo y son sustituidas por otras también con una facilidad pasmosa. Eso quiere decir que hay poco rigor debajo de todo eso. De las dietas ya hemos hablado y volveremos a hablar. Pero es que hoy vamos a hablar de otra idea que va apareciendo, que cada vez la oigo más, que es no sé si es una dieta o es la alimentación intuitiva o la nutrición intuitiva. No sé si se dice así.
Bueno, sí se dice así. O sea, la alimentación intuitiva, nutrición intuitiva, es un concepto, más allá filosófico, es una manera de entender la alimentación que viene de un movimiento muy antiguo, ¿vale? Digamos, pero que ahora florece con más potente, ¿no?
¿En qué consiste? ¿Qué te dicen? A ver.
Claro, la alimentación intuitiva aparece y consiste de que los que trabajamos en nutrición nos hemos dado cuenta de que tenemos una especie de automatismo social en relación a la comida y a la alimentación. ¿Qué significa esto? Significa que las personas, gran parte de las personas y gran parte del problema que tenemos con la sociedad a nivel de la nutrición es que hay un automatismo, ¿no? Entonces, tú comes de manera automática, comes de manera rápida, directa, sin prestar demasiada atención a realmente lo que quieres, sin prestar atención realmente a lo que sientes, a la saciedad. Entonces, cuando tú comes frente a tu pantalla en el trabajo, con el móvil, estás automatizando la comida, no estás prestando atención a aquello que se tiene que prestar atención, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta necesidad y este momento, ¿no?, donde encontramos que nuestros pacientes tienen este automatismo, también aparece este automatismo cuando se plantea una dieta, ¿no? Sí. Cuando tú planteas una dieta, no, pues verdura y plancha.
Sí.
¿Qué pone hoy? No, en la dieta, ¿qué pone hoy?
Pues, sí, sí, sí.
¿Ves? Claro, tú te desprendes de lo que tú te apetecería hoy y comes lo que pone ahí. Entonces, tenemos gran, pues es real, ¿no? Esto está muy descrito en la evidencia científica. De hecho, hay cientos de artículos escritos de cómo nos comportamos con la comida y el automatismo es uno de ellos, ¿no?
Ya.
Entonces, esta tendencia y esta alimentación intuitiva entra para afrontar este problema. Porque es un problema muy grave cuando tenemos ¿no? Pues a un niño que está comiendo delante de un móvil, ¿no?
Entonces, sí, sí, sí.
Para romper el automático.
Pero cada vez lo veo más eso, ¿eh? Y sobre todo en restaurantes.
Sí. Entonces la alimentación intuitiva entra con movimientos muy grandes, con base muy científica. Yo me considero un nutricionista que trabaja la nutrición intuitiva desde siempre. Uh-huh. Ahora la trabajo con más fuerza, porque antes lo trabajábamos un poco más diferente, pero la nutrición intuitiva y la nutrición intuitiva, pues entonces, ¿de qué va este tema? Este tema va de la contra del automatismo, ¿no? Es una de las principales cuestiones que queremos trabajar con la alimentación intuitiva es generar conciencia de las señales corporales, de lo que a ti te apetece, ¿no? Entonces, come desde el punto de vista, desde lo que tú quieres, lo que te hace feliz, lo que te da placer, lo que te mueve, lo que necesitas en ese momento, digamos, ¿no?
Vale, pero bueno, con alguna limitación, ¿no?
Claro, las limitaciones forman parte de una estructura rígida, ¿no? Tú formas la limitación de... O sea, yo sé en lo que estás pensando, lo que pasa es que quiero ir poco a poco.
Vale.
Seguramente lo que estás pensando es, si yo le dejo que una persona coma todo lo que le apetece, intuitivamente lo que tal, pues comería pizza todos los días.
Por ejemplo.
O comería, el otro día me decía un paciente, porque hablábamos de esto, y me decía, ya, pero si tú me dices esto, me puedo tomar dos gin tonics al día, ¿no? Me decía.
¿Ves cómo la gente siempre te preguntamos lo mismo?
Sí, claro. porque claro, también salir de nuestros automatismos es duro, es difícil, y nos aferramos a nuestra creencia, ¿no? Claro. Digamos, entonces, bueno, yo, si tú tienes que tomar dos gin tonics al día, tienes un problema.
Claro.
Pero no tiene nada que ver con la condición intuitiva. Entonces, al inicio, cuando tú tienes un automatismo montado en tu cabeza, tú crees que cuando vas a conectar con tu intuición va a ser demasiado descontrolado.
Claro.
Tú crees, sientes que se te va a descontrolar y que vas a empezar a comer de manera compulsiva. Es posible que pase al inicio, porque si tú has estado muy contenido o muy rígido o muy prohibitivo, es posible que al inicio tengas cierta sensación de pérdida de control y que comes demasiado rápido o que comes muchas veces aquello que lo tenías prohibido.
Vale.
Pero eso se regula con el tiempo, Ricardo, siempre. Tú, si dices, yo comería pizza todos los días, seguramente el segundo o tercer día dirías...
Te cansarás, es verdad, eso es claro. Mentalmente piensas eso hasta que lo pruebas.
Claro, entonces la nutrición intuitiva al inicio da un poco de miedo, porque claro, si es una persona que viene con cierta rigidez, tiene que vivir una transición, digamos.
Vale.
Porque, claro, venimos desde un proceso muchísimo más automatizado, ¿no? Pero al final va a tener un equilibrio. Porque la nutrición intuitiva también hace referencia a la planificación, ¿no? Entonces, tú también intuitivamente puedes pensar qué va a pasar, ¿no? Imagínate, Ricardo, que tú coges un coche y te vas de aquí a Barcelona.
Mm.
Pero bueno, a ver, yo de aquí a Barcelona no voy a poder parar, porque son dos horas, tal, lo que sea. Y los niños, vea, todo el mundo, vamos a hacer un pis antes de salir.
Uh-huh.
Hacemos un pis, ya me adelanto, y así no tengo el problema que tengo después, ¿no?
Sí.
Entonces, la planificación también entra dentro de la nutrición intuitiva. Yo mañana, ¿dónde estaré? Yo mañana estaré todo el día afuera. Bueno, pues si yo estoy todo el día afuera y a mediodía me apetece comerme una pizza, pero yo estoy trabajando, no me la voy a poder comer tampoco. No funciona así la nutrición intuitiva. La nutrición intuitiva también funciona desde el proceso de piensa, siente y entiende lo que tú necesitas para tener un bienestar. Quizá mañana lo que necesitas para tener un bienestar es planificar tu comida y llevarte un tupper.
Claro.
Porque si no, vas a estar en tu trabajo agobiado y vas a pedir algo, lo primero que se te ocurra, y tampoco te va a dar bienestar, ¿vale? Porque lo que a ti te gustaría en ese momento, intuitivamente, es otra cuestión, ¿no? Entonces, la alimentación intuitiva, pues, te da más placer al comer, te da mayor bienestar, ¿no? Haces como que respetas tus señales corporales, ¿vale? Normalmente da mucha estabilidad en el peso, la persona tiende a no hacer fluctuaciones del peso, entonces, porque la persona que está en un momento más automatizado, entonces cuando automatiza la restricción baja peso, y cuando no puede seguir automatizando la restricción rebota y hace una subida de peso, ¿no? Entonces el beneficio de la alimentación intuitiva que vemos y científicamente está descrito es la estabilidad del peso, que no haya fluctuaciones. Luego también vemos que la persona tiene menos ansiedad por la comida, se comporta de manera más libre, no tiene prohibiciones, ¿no? Hay una variedad de alimentos, de consumo, ¿vale? Porque, claro, ya no voy siguiendo esas estructuras tan rígidas, ¿no? Bueno. Sino que yo intuitivamente voy variando y voy equilibrando. Uh-huh. La alimentación intuitiva no está reñida de tú aprender.
Claro, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y además, ¿no?, supongo que va evolucionando contigo, claro, y con la edad y con tu situación.
Claro, claro. Entonces, si tú ya el aprendizaje lo tienes dominado, que es, pues hay que comer grupos de alimentos, hay que comer frutas, hay alimentos de consumo ocasional, hay alimentos de consumo frecuente, deja ese automatismo e incorpora intuitivamente cómo te quieres organizar, qué te va a dar bienestar y qué vas a necesitar, ¿no? De hecho, el ideal de delgadez se disminuye con la alimentación intuitiva, porque tú no comes para obtener un cuerpo concreto.
Claro, claro.
Comes como beneficio y como parte de tu placer y tus sensaciones, ¿no? Cuando tú comes para conseguir un ideal de delgadez concreto, automatizas y ya no eres libre, ¿no? Digamos, ya no puedes hacer esa libertad.
Bueno, mira, yo escuchándote así en la teoría suena muy bien. En la práctica supongo que tiene sus dificultades.
Bueno, en la práctica la dificultad principal es una maravilla. Cuando tú eres capaz de hacer la alimentación intuitiva, te da mucha felicidad y te da mucha tranquilidad. Y es un muy buen aprendizaje para los niños, ¿no? Digamos, la principal dificultad que hay es la transición.
Claro.
Tú desprenderte de una idea de que si yo no como unos ciertos alimentos me va a pasar algo, porque voy a engordar, porque no está mal, porque toda la vida lo he hecho así, esa parte es más complicada, es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, pero se puede hacer, nosotros lo llevamos a cabo, nosotros aquí en la consulta hacemos muchísima intuición desde siempre, claro, llevamos mucho la conciencia de la persona que esté plena, ¿no?
Eso iba a decir que para hacer esta transición, como mejor acompañado estés, mucho mejor, y si te vas a ver al Christian Didier o al seu equip, t'acompanyaran. És a dir, al final això no es tracta d'unes normes, justament és el contrari, d'unes normes de sortir d'allí amb un manual d'instruccions. No funciona així, és diferent, poc a poc, i a més, el primer dia tampoc s'aprèn de tot, ni el segon, és poc a poc, ¿no? Hacer una transició, com bien dice la palabra.
Exacto.
Muy entonces, bien.
Bueno, este es un movimiento que no solo tiene que ver con la nutrición, ¿no? Tiene
ya
que ver con tus sensaciones, tiene que ver con rato hambre, ¿no?, que decimos, es decir, tienes hambre, pues vamos a comer, ¿no?
Bueno, claro.
Me como un chicle o bebo agua porque tengo hambre y no puedo. O sea, estás desconectando las sensaciones de tu cuerpo. Es normal que después estemos, ¿no?
Bueno, entonces, si et venen la moto de... Oye, vols baixar de pes, la alimentación intuitiva, doncs que sapigueu que l'alimentació intuïtiva no està dissenyada per baixar de pes, sinó que potser al final és un efecte col·lateral, però que no està dissenyada per això, que és una manera d'alimentar-se, una manera. Que voleu aprofundir més en el tema? De veritat, no ho feu a través d'internet. Podeu fer agafar unes primeres idees, però si no, truqueu al Christian.
Has dicho una cosa que es importantísima y te agradezco, que es si pierdes peso es como consecuencia,
claro,
de el cambio que has hecho. Que esto cuesta mucho entenderlo, pero lo has dicho muy bien.
No, y además sabe mucho mejor, ¿eh?, cuando pierdes peso sin quererlo y sin buscarlo, ¿no? Muy bien. Escolta, parleu amb el Christian Didier i amb el seu equip a Disanta Nutrició, disantanutricion.es, els teniu a internet. Si us voleu interessar sobre aquest tema, ells estaran encantats d'explicar-ho a fons i en el vostre cas, perquè ara aquí parlem de manera genèrica i això cada casa es un mona. Cristian, como siempre, un placer. Cuídate, un abrazo.
Ja, bon dia. Gracias.
I nosaltres que anem directes cap a la una. Per cert, dos punts d'esports ahir, en partit ajornat. El Lleida Llista va perdre la seva visita a Reus, 3-0. I vas veure el partit de la selecció espanyola, del Mundial? Saps quanta gent, si el vas veure, érem? Pràcticament 6 milions. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, demà hi tornem a les 12:20.